jo us he preparat una mica una cosa, que és el que no haurien de fer els pares davant d'apuntar les extraescolars.
Molt bé.
Què us sembla? Mira, la primera cosa és haurien d'evitar imposar o obligar els nens.
Això està clar.
Lògic, no? Susana?
Sí, anem a parlar-ne abans d'apuntar-los,
sí,
eh?
Sí, que no hi vagin a contracor, per entendre'ns.
No, i intentar implicar-los amb la decisió.
Dos, no posar masses activitats extraescolars. I per què? Perquè tinguin temps de les activitats extraescolars fonamentals. Tenir temps per estar amb els pares o jugant, fer joc no estructurat lliure, i després l'altra activitat extraescolar que posen la majoria d'escoles, els deures. Què us sembla aquesta?
Sí, aquesta és una branca que ara podríem tacar. Mireu què deia la consellera d'Ensenyament, just coincidint amb l'inici del curs escolar, precisament sobre això.
No som prou conscients del mal que fem als nostres fills amb la conciliació d'aquest país. És a dir, un país on els nostres alumnes els portem amb un nivell d'estrès considerable, perquè quan acaben l'escola a les 4 o a les 5 fan 3 o 4 extraescolars, no perquè necessitin aprendre més, sinó perquè els pares no som a casa, això també afecta el resultat escolar.
Sembla que tots els agents ho tenen clar, però ningú fa res, perquè aquí la mare dels ous és que la conciliació. Però clar, ningú fa el primer pas.
És que tornem a la conversa que hem tingut inicialment arrencant el programa, no? Aquí no tenim un problema escolar ni extraescolar ni res. Aquí el que hi ha és un problema social, que és amb l'horari. O sigui, fins que no resolguem el tema dels horaris, ja podem anar sentint-nos culpables o que la consellera vagi dient que malament que està això de tenir 3 o 4 extraescolars, que em sembla una barbaritat. Jo crec que els nanos, com a molt, en deuen fer 1 o 2, com a molt, a la tarda. No sé, potser els pares poden trucar i dir si n'hi ha algun que fa un escalèstric, no una gincama d'aquestes, de 5 a 6 una, de 6 a 7 una altra, de 7 a 8 una altra. Però sí que és veritat. Un exemple molt clar. En moltes escoles tenim, obren a les 9 i els nens fan anglès de 8 a 9. És un anglès extraescolar. Això és una bestiesa. Com pot ser que un nen a les 8 del matí, que està molt dormit, l'arrosseguis a fer anglès al matí? És que no aprenen res, i és més, està dins del mateix entorn que continuarà tota la seva jornada lectiva, i per ell allò és un càstig.
És que és un dels pensaments que ara, que jo, nosaltres, amb la Catherine Lecuyer també ho diu, que és neuromites, és a dir, mites de la neurologia, és que molts pares pensen que quan abans aprengui una cosa, millor serà. I també molts pares fan l'error de pensar, si afegim més hores de coneixement, aconseguirem millors resultats, no? Que amb això, Susana, és el que apuntes, no? De dir, escoles que augmenten, potser, vinga, de 8 a 9, afegim més hores d'anglès, pensant que com més hores de coneixement, més millorem els resultats. I explicar-vos que consulta psicològica no passa. L'últim cas que he tingut és una noia de 12 anys que va venir i la mare explica, junt amb l'adolescent de 12, que el problema que venen és perquè ha baixat totalment el rendiment escolar i per primera vegada ha suspès moltes assignatures. La mare i la filla discutien contínuament a la sessió. Dic, veig que també un dels altres problemes és que us porteu malament. Diuen sí. Fent una anàlisi, aquesta nena, quan surt de l'escola, fa 3 hores de música al conservatori. Després, en el conservatori li diuen que mínim ha de tocar el piano una hora després, arriba a les 9 de la nit a casa, ha de fer una hora més de piano, més les deures escolars. Tot això, amb el temps, què ha produït? Que la nena t'explica, jo és que sempre he tingut molta facilitat, però en el moment que he arribat a aquest curs, també ara tinc que posar-me a estudiar. I no tenia hores. I el fet és que ha crescut no tinguent temps per relacionar-se amb els seus pares. I al final això també ha tingut conseqüències. Trobem una nena que ara té problemes escolars i a sobre una mala relació amb els seus pares.
En aquest cas, les 3 hores que invertia aquesta criatura en fer solfeig o en fer piano o el que fos, la mare era a casa o la mare estava treballant?
Ah, molt bona pregunta. És una autònoma que va fent, no? Ella d'això. Però el tema és que la nena ho fa amb molta motivació. O sigui, dir, té moltes ganes, però ja diu, jo no tinc temps de fer l'hora de piano i sempre a l'escola m'ha anat bé perquè no necessitava fer deures, necessitava tenir temps. Però jo els hi apunto, la mala relació entre mare i filla també és perquè no hem tingut temps de, des de petitons potser, fer banyar-los, no? Encara que sigui a les 8 de la nit arribo, doncs jugo a banyar-me amb ell. Jugo a cuinar i a preparar el menjar, o estic amb ell parlant, preguntant-li o explicant-li coses. Mm-hmm. Aquests són espais
importants. Anem a parlar... Sí. Digues.
No, que demonitzar els extraescolars perquè sí, no. Jo hi estic molt en contra, sí. Què vull dir amb això? Si els nens hi van de gust i a més per ells es frueixen amb aquella història, encara que estiguin 2 hores, després això també els obliga a organitzar-se el seu temps, eh?
Mm-hmm. Algunes conclusions que ja podem anar traient. Extraescolars sí, però en mesura, per entendre'ns, i a més en la mesura que sigui, que els hi canviï absolutament l'escenari de l'escola, és a dir, que no sigui una perllongació del que estan fent a l'escola. Anem a parlar ara de quines són millors o quines són més recomanables, o tal com ho estàs plantejant tu, Júlia, quines no són gens recomanables. Jo veig una tripleta màgica a les activitats extraescolars, que són esports, anglès i música, pel cap baix. Aleshores, d'aquestes, quines són recomanables? Quina millor que no es faci amb tanta mesura, perquè no són el mateix 2 hores de bàsquet que 2 hores d'anglès, o 2 hores tocant el piano? Què recomaneu en aquest àmbit?
Nosaltres el que recomanem és que el pare tingui la cap... O sigui, els pares cometem molts errors, i també us dic, pares, que ens esteu escoltant, no ens feu molt de cas, no escolteu sempre el que diem els experts, ni tampoc us escolteu massa el que voleu vosaltres pel vostre fill, perquè això serà nociu. Heu de pensar en observar el vostre fill i començar a veure quina és la seva potencialitat, quina és la seva essència. D'allà li trobareu quina és la primera millor extraescolar per donar-li. Què vol dir? Si veiem que la meva filla aixeca la cama, balla i tal, segurament serà una activitat relacionada amb la música o amb el ball. Si veig que el meu fill no para de córrer i tal, potser és l'atletisme o fer jocs d'esport, d'explosió, no? Escoltem-los. Ah, llavors, no hi ha ninguna activitat que diguem són bones, sinó la metodologia, si és adequada a l'edat. I aquí el perill que ens estem trobant és la sobreestimulació, Jofre i Susana. No sé si... Uh-huh. És a dir, hi ha molts pares que segueixen pensant de dir, jo projecto amb el meu fill, sobretot quan són petitons, i no, almenys el meu no em diu, vull fer anglès, encara no, no? Ah. Li podria projectar, de dir, vull que siguis que tinguis anglès, que a sobre facis programació amb l'ordinador, perquè crec que això també et donarà... I aprens xino, eh? També, sí, sí. Perquè és la gran... O sigui, això és un perill important, perquè si a sobre nosaltres com a adults també estem molt centrats en els nostres problemes i ja els estem projectant, ens estem oblidant d'observar-los i veure la seva individualitat, la seva essència, i sobretot que els nens han de seguir sent nens. En aquest sentit, pot ser qualsevol extraescolar que la disfruti, no?